Macià i Lloberes.
Ja està bé. Voleu fer favor de treballar?
Face to Face.
Després del butlletí horari de les 7 de la tarda, la prèvia del desenllaç de la Lliga d'aquesta penúltima jornada, però ara tens pel bàsquet. Ernest Macià, Carme Lloberes, com esteu? Bona
Nosaltres
tarda.
Bé, molt
bona
bé,
tarda,
no?
a punt. Per fer un break de bàsquet.
Calmadeta,
ja, bàsquet.
Sí,
som-hi.
Doncs vinga, anem per feina, va, comencem.
Això és com Harvard o Oxford. Els llicenciem i d'aquí els portem a tot arreu.
Vinga, doncs, a veure, comencem. Agafem la calculadora perquè queden dues jornades perquè s'acabi aquesta Lliga CB de bàsquet. Comencem pel Barça, que juga demà a la pista de l'Unicaja 1/4. El Barça té moltes opcions de ser segon, però també pot ser tercer. Si perd, serà tercer. Si guanya, es col·locarà segon a falta d'una jornada. I el que ha de fer l'última jornada és guanyar l'Andorra. O sigui que, en aquest cas, tindria el factor camp a favor fins a les semifinals. El Fiat Joventut juga contra l'UCAM de Múrcia. En principi ha de guanyar, és favorit. Té opcions de ser quart encara la penya, però encara té una opció remota de quedar fora de playoff. En principi jugarà playoff, si guanya ja ho té fet. Però bé, què ha de fer per quedar quart? Guanyar els dos partits que li queden i esperar que avui el València perdi a casa amb el Bilbao i que després els dos equips perdin la setmana que ve. Per tant, el més probable és que la penya sigui o bé cinquena o bé sisena. I el més probable és que pugui triar si vol ser cinquè o vol ser sisè l'última jornada, la qual cosa no està gens malament perquè dependrà del rival per jugar els quarts de final. No? Vull dir que jo crec que és la millor notícia. I el Manresa, l'últim equip, juga amb
l'Estudiant. Aquí ho tenim fotut, aquí ho tenim pelut. La calculadora aquí treu fum.
Bueno, ha de guanyar l'Estudiantes, que això és factible, però l'última jornada juga amb el Madrid. Aleshores, què interessa? Que guanyi l'Estudiantes, que el Sevilla perdi. El Sevilla juga a la pista del Guipúscoa, un rival directe que encara juga al no baixar.
És a dir, que tot i guanyant el Manresa, demà podria perdre la categoria?
Podria... No.
No.
No encara.
Si guanya, no,
no
perdre la categoria demà, eh?
Exacte.
Si jugaria el top pel tot a Madrid, a la pista del Madrid.
Què interessa? Que el Sevilla perdi. Perquè, clar, l'última jornada el Manresa juga a la pista del Madrid. I, per tant, interessaria no només que el Sevilla perdés demà, sinó
dit d'una altra manera, el Manresa guanyant el partit de demà podria arribar a salvar, encara que perdi a Madrid a l'última jornada.
Sí. Per tant, és vital guanyar demà. Això és el que tenim ara mateix sobre la taula dels equips catalans de la Lliga CB. Opcions a baixar, però el Manresa en té més que no pas de quedar-se, ara mateix.
Què tal? Com estem?
Doncs ja de pas ens reunem del partit de la jornada.
L'Unicaja Barça, eh?
Clar, és el partit, jo penso que la segona plaça, la que s'està discutint ara...
Té més importància del que sembla, perquè sí, el factor pista en uns play-offs són molt, molt importants.
Encara que vés el que vam veure l'any passat, tampoc del tot, però és igual. És important, almenys a priori, tenir tu el factor camp. Un Caja ve de 4 derrotes consecutives, a la inversa del Barça. El Barça ve de 4 victòries consecutives. És veritat que camp de l'Unicaja només hi ha guanyat el CAI tota aquesta temporada, fer rècord a més i no d'això. De totes maneres...
Però fa la sensació que l'Unicaja està ara mateix
de baixada,
no?
Sembla
no?
pistonada.
Ho vam dir-ho. Una temporada que havia fet espectacular.
Ho vam dir-ho. Jo penso que la clau va ser el moment que va quedar eliminat d'Europa. Si sembla una cosa, aviam, estranya, però en principi semblava positiu perquè recuperaria tots els jugadors pels problemes físics, però la veritat és que jo et diria que li està passant factura el no jugar. Té una plantilla massa densa, no té massa jugadors com per només estar jugant un partit a la setmana. Jo penso que això potser els hi ha fet baixar una mica el rendiment. Però té una plantilla, a mi m'agrada, eh? Jo et diria, doncs, això, dos jugadors per posició i, per tant, doncs, pot donar moltes opcions, moltes respostes i, sobretot, potser diria que el defecte seria que no té cap estrella. Granger seria el jugador més talentós, potser, però el fet de no tenir un jugador tan determinant potser això és el que també li està costant. Sí que et diria, bueno, Kuminska és un jugador completíssim, talentós, és dir, però no és allò de dir Tulson seria el jugador que a la línia de 6-75 és boníssim perquè a més té un 51,4% amb triples, però bé, són diria un equip que no que molt compacte. Plaça diu que de totes maneres no està alarmat, perquè si amb el, diguem, amb les 4 derrotes seguim sent segons i depenem de nosaltres mateixos, doncs no està malament.
És un gran partit de bàsquet que es juga demà al migdia, eh? A 1/4, Unicaja-Barça, segurament el partit de la jornada.
Hola, sóc Pau Gasol i des de Chicago escolto el bàsquet a Catalunya Ràdio.
Hola, sóc Marc Gasol, pivot dels Memphis Grizzlies i escolto el bàsquet a Catalunya Ràdio.
Ho veig bé?
Doncs els Gasol comencen vacances.
Sí, quina llàstima, eh?
Sí, sí, sí.
També que ho havíem encarat a Chicago.
Merescudes.
També que ho havíem encarat.
Ah, clar, tant que volíem fer el Gasol fins que surti el sol, sí, una altra vegada.
Doncs somiar és gratis. Ja vam poder fer la nit de l'All Stars, que no està malament. Jo crec que se'n poden anar de vacances a Menorca bé, perfectament. Cleveland Cavaliers i Golden State són dos grans equips, normal que puguin haver perdut contra aquests equips, però l'any ens deixa al marge de la foto del salt inicial de l'All-Stars, dels dos germans, que van ser, a més a més, titulars per mèrits propis i, a més, per primera vegada en les seves carreres. El Marc, millor d'un mes i millor d'una setmana. En Pau Gasol, màxim anotador entre els jugadors de parla hispana, per exemple, superant el panameny Rolando Blackman, una llegenda del bàsquet NBA. I a nivell col·lectiu, aquesta està la millor temporada dels Grizzlies de Marc Gasol i la millor temporada a títol individual de Marc Gasol i també la segona millor d'en Pau.
Esperàvem una miqueta més, el que passa que no podem oblidar que és una grandíssima temporada, tant de Chicago, del Pau a Chicago, com del Marc a
Memphis. És veritat, deixa'm dir només afegir una petita cosa amb Marc Gasol, que m'ha agradat moltíssim les declaracions que ha fet al final, de dir haig de donar un altre pas per ser el jugador que vull ser. Jo crec que ell sap que aquest estiu passat va treballar amb Toni Caparrós per millorar la seva condició física, això li ha donat un millor rendiment i encara vol fer un salt més endavant. Això per mi és, té molt de mèrit.
Για την επαναφορά, για το Σπανούλι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού που έχει ξυπνήσει στα τελευταία λεπτά με την μπάλα στα χέρια μπροστά του Ντεκολό. Σπανούλης, 5, 4, δοκιμάζει σου τριών πόντων, Σπανούλης,
Aquest és el triple que fa Spanoulis, que canvia...
Home,
va fer un parell que van canviar molt les coses, però l'últim, el que situa per davant a Olympiacos.
Impressionant.
Que gran que és Spanoulis, eh?
El que tenia, sí, sí, i sé que tothom ho repeteix i tothom ho diu, no? Spanoulis decideix, a més, portar un 0 de 11 i en 4 minuts o 4 minuts i mig, al final, tots ho vam veure, no? Amb Nando De Colo li anota un triple davant de la seva cara, una cosa impressionant d'aquestes que es veuen poc. Però jo et dic una cosa, eh? L'eliminatòria aquesta de CSKA Olympiacos, per mi la gran diferència, jo ja sé que tothom sempre diem és Spanoulis, però la gran diferència és el domini del joc que té Olympiacos. Olympiacos, a través d'Spanoulis, clar està, però Olympiacos sap com jugar, que és la clau per guanyar els partits. I això jo et diria que, aviam, tu mirant-te el CSKA, amb Teodosic, que va estar per mi inoperant tot el partit, I gens acompanyat, no? Per tenir una plantilla a CSKA.
I guanyaven de nou faltant 3 minuts.
Sí, doncs no saber controlar, veus, la manera de jugar en aquesta recta, que ja els hi ha passat altres vegades a CSKA.
I tant.
I en canvi altres vegades Olympiacos...
Mira, contra Olympiacos fa
3 Eurolligues. Sí, sí, que la van perdre. Doncs Olympiacos ha anat demostrant que és el rei de com gestionar aquests minuts.
I per demà com ho veus? Per demà, a la final?
Aviam, jo per demà, vols que et digui una cosa, per mi Madrid té una gran plantilla.
Juguen a casa.
Juguen a casa,
però Olympiacos arrossega molta gent. Vull dir
Que Fenerbahçe, Fenerbahçe hi havia, de turcs n'hi havia moltíssims a les semis contra
Serà
Madrid.
Serà un 65-35.
Però s'ha de veure. Deia, sembla que no juguin a casa, de la quantitat d'afició que tenia. Sí, sí.
Bueno, però recordeu-vos en l'any passat, quan va haver-hi la rebenta, que llavors a Milà tot el camp va ser de Maccabi.
Evidentment, vosaltres hi enteneu més, però perdre 3 finals consecutives a un equip com el Madrid, això és factible?
No.
És molt difícil. Home, no. Algú ho hauran après,
perquè
dic jo.
Perquè té una gran plantilla.
I perquè el Pablo Lasso
s'ha ensopegat 3 vegades amb la mateixa pedra,
sí,
i jugant a casa.
I perquè ahir els hi va passar exactament el mateix amb Fenerbahçe. Sí, recordem-nos que el segon
després...
quart va ser un festival, van començar a destrossar, etc. I van 14 triples, em sembla que va igualar el rècord de la Final Four. Jo et dic una cosa, jo no ho crec que passi, no ho crec.
Ara, si tu vas al Madrid campió.
Que vigilin, perquè Olympiacos i Spanoulis és molt, però per mi us diré una cosa. El Madrid té una cosa que no tenia l'any passat.
Què té?
A més,
un assistent?
Nochoni.
Ah, Nochoni.
Nochoni. Nochoni és un tipus...
I aquí està, creus, la diferència.
Fixa-t'hi ahir com fa la defensa a Gélica, bueno, que a l'hora de la veritat el MVP de l'Eurolliga. I, sí, bueno, és que jo tenia la germana i, per tant, em permet dir-li Gélica. bueno, la qüestió, doncs, que et dic això, que aquest, per mi, bueno, a més, amb què té Felipe Reyes, Ayón, té com un compendi, no?, entre dos tipus de jugadors, els talentosos, els nyicris, diguem, no?, els que de veritat hi posen la salsa, però els altres són els que hi posen el físic.
Està xunga. Un dia més
és jugar al Barris Nord. Aniré molt ràpid. Primer, xapó pel Lleida, que va arribar a les semifinals d'aquest playoff. Va quedar dos partits, no?, de passar a la final per pujar a la CB. I acabo amb David Blatt, un d'aquests entrenadors nous, que és americà, però diguem-ne de tall europeu, que aquest any estan a la NBA. Va cometre dos errors l'altre dia de rookie. El primer, demanar temps mort, o intentar demanar temps mort quan ja no en quedaven, i això hagués suposat dos tirs lliures i servei de banda pel rival. Hagués suposat perdre el partit perquè quedava en 8 segons. Sort que el seu segon se li va tirar sobre, el va agafar de l'americana i el va treure.
Per això estan els assistents.
I l'altre, quedant 8 dècimes, última possessió, dissenya una jugada en la que LeBron James saca de banda i LeBron James li diu no, me la jugo jo. I es va fer el que va voler LeBron James, i el quart partit el van guanyar gràcies a una cistella a l'últim segon de LeBron James, amb la qual cosa el pobre David Blatt va quedar retratat.
No, va quedar, diguem,
rookie,
content
any.
De tenir el LeBron James que li solucioni la papereta.
Retratat.
Molt bé. Escolta, Macià, tu no t'has mullat. Final de l'Eurolliga de demà, qui guanya?
Jo crec que el Madrid.
El Madrid. Hi ha unanimitat al face-to-face, eh?
Jo diria
que sí,
que la guanyarà.
Madrid, sí. Gràcies, Carme. Gràcies, Macià. La setmana que ve més face-to-face. Digues, Laia.
Adéu.